L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
La flota tonyinaire de l'Ametlla de Mar esgota la quota pesquera i torna al port abans d'hora. S'elimina un dels punts negres de la xarxa viària de l'Ebre amb l'obertura de la cruïlla de l'Àngol a Alcanar. Sant Carles de la Ràpita aprova construir un nou auditori amb 360 butaques que costarà 3.018.000 euros. O Amposta presenta la candidatura a ser seu del futur INEF al vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira. Són temes que avui dijous, dia 10 del mes de juny, tractem amb l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Benvinguts, comencem. Després de 19 dies al calador balear, quan el període és d'un mes, els tonyinaires atracaven la matinada de dimecres al port de l'Ametlla de Mar després de pescar la quota que estableix l'ICAT. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
La matinada de dimecres 9 de juny, les 6 barques d'encerclament de la tonyina de l'Ametlla de Mar van tornar a casa des del calador balear després que dimarts al migdia acabessin de pescar la quota que tenien assignada. Han estat 19 dies de campanya en els que s'han albirat amb relativa facilitat els bancs de tonyina, el que demostra que el pla de recuperació està donant bons resultats. Recordem que per aquesta campanya la quota s'ha reduït en un 40%, el que suposa que cada barca ha pescat 760 tones. Perquè es compleixi la normativa, totes les tonyineres, no només les de la Cala, portaven un observador certificat per l'Organisme Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, l'ICAT. Aquest observador, homologat, va ser una petició dels pescadors de l'Ametlla per regular la picaresca d'altres barques que no complien la normativa i ha suposat un cost a cada barca de 20.000 euros. També van aconseguir que es retallés la flota sobredimensionada d'altres països. Els pescadors es mostren satisfets per haver aconseguit arribar a la quota 11 dies abans que es complís el termini d'un mes de pesca. Pere Balfegó, patró de Tio Txell.
Acabat de pescar la quota que teníem assignada, i a migdia, i bueno, una vegada ja es transcedi l'opeix, doncs cap a casa. Vam sortir a la mar la nit del 20 al 21 de maig, i bueno, esta matinada hem arribat, doncs mirem, estat 19. També pensa que teníem un 40% menys de possibilitats de pesca a diferents de l'any passat, i bueno, també algo també positiu, que gràcies al problema de recuperació, doncs és fàcil trobar tonyines, i tampoc no sé, dins de lo complicat que és, no? Però no és difícil trobar els bancs de tonyina.
Ara seguiran treballant conjuntament amb la comunitat científica durant aquests 11 mesos que queden per tornar a la mar, per saber com està l'estoc de la tonyina i en un futur no gaire llunyà poder augmentar la quota de nou. Abans de marxar, lamentaven, però, que només fossin ells els que destinen diners a aquests estudis, perquè arriba un moment que no tenen prou pressupost per fer-ho. Aquest mes també van sortir a faena pel calador Mediterrani, Turquia, Líbia, Croàcia, Grècia, Malta, Tunis, Itàlia, França, Marroc i Argèlia. Cada país anava a la zona del Mediterrani oriental, occidental o central que li era més propera. Pel que fa a la prohibició del Ministeri de Medi Ambient feta ahir de pescar tonyina, en vista de les dades sobre les captures a les barques de la Cala, la Frau, Tio Txell, Leonardo Brull i Gepus, un portaveu del grup Balfegó, propietari de les barques, ha manifestat que no els afecta perquè en haver cobert la quota, les barques ja havien tornat a casa.
Gràcies, Araceli. Finalment, després de més de 3 anys d'obres, la modificació del projecte inicial, canvi de l'empresa executora de les obres i moltíssims més entrebancs, amb protestes i manifestacions incloses per part de la població canareva, finalment, ahir, es van inaugurar les obres del pas soterrat de l'Àngol, un dels punts negres més importants de les nostres carreteres en els últims anys. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio. Bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, després de gairebé 3 anys d'obres, després de moltíssims entrebancs, finalment ahir el Ministeri de Foment, dimecres 9 de juny a les 10 del matí, posava el punt final en aquesta llarga trajectòria d'obres en un dels tradicionalment punts negres de la xarxa viària de les Terres de l'Ebre. Ens en referim a l'encreuament de l'Àngol, l'encreuament de la carretera comarcal TP3318 amb la Nacional 340 al quilòmetre 1060 amb 800. Un punt negre, com diem, que en els últims anys havia provocat nombrosíssims accidents de trànsit i que finalment ahir, com dèiem, la subdelegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès, acompanyada pel cap de la demarcació de carreteres del Ministeri de Foment a Catalunya, Lluís Bonet, i l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, així com diversos membres de la corporació i també representants, com no, de l'empresa que finalment ha acabat efectuant les obres, EMCOFA, inauguraven oficialment aquesta llargament reivindicada obra del pas soterrat de l'Àngol. Evidentment, la satisfacció en les paraules de l'alcalde d'Alcanar era evident. Alfons Montserrat.
Sí, realment estem molt contents que per fi ja s'hagi pogut obrir el trànsit l'accés de l'Àngol. Ha vingut la subdelegada del govern, la senyora Maria Teresa Pallarès, i per fi ja s'ha donat obertura al trànsit. I la veritat, avui és un dia important per Alcanar, perquè això tanca una reivindicació històrica que venia del municipi, feia més de 10 anys que teníem el projecte fet, feia més de 10 anys que veníem reivindicant aquesta obra necessària, tant des del punt de vista del trànsit, perquè elimina aquest punt negre que era un foc d'accidents de continu, com també que ens ajuda a vertebrar el municipi, millorant la connectivitat del canal i de les cases, però inclús fins i tot a nivell de territori, els municipis de més l'interior també ens facilita l'accés a la costa. Per tant, és molt important per a nosaltres que este fet de que avui això s'hagi pogut obrir. I després també destacaria que per arribar al 2, primer de fer l'1. Aleshores, al Canadà tenim una qüestió d'infraestructures pendents i era important anar-ne començant i anar-les acabant per anar endegant els processos. En aquest moment, ara tanquem l'accés a l'Àngol, continuem tenint assignatures pendents i així ho hem estat parlant. I el bo és que mentre després noves no es podia fer, però ara que ja s'ha acabat aquesta assignatura, ara podem obrir noves reivindicacions que ja s'havien plantejat i m'estic referint tant a l'accés al Canadà a l'autopista, com el propi accés a les cases pel de Conill, com inclús la millora de la carretera de Alcanar cap al mar.
Eren les paraules de l'alcalde Alfons Montserrat valorant aquesta inauguració i posant també la mirada en el futur de cara a possibles reivindicacions. En la mateixa línia es pronunciava també la subdelegada del govern a Tarragona, Maria Teresa Pallarès.
Doncs sí, aquesta jo crec que és una notícia important, a part del que comentava l'alcalde, no? Que és un punt que vertebra moltíssim el propi territori, tant aquí al municipi d'Alcanar com també a la resta de les Terres de l'Ebre, no? Però era un punt negre en el qual ja aquesta obra tenia una importància cabdal, sobretot per eliminar aquest espai amb la perillositat que comportaven els girs a l'esquerra, no? En aquest moment, i com comentava fa un moment, són d'aquelles obres que el seu valor va molt, molt més enllà del valor econòmic, no? Vull dir que aquesta inversió de 3 milions i mig d'euros és una inversió econòmica important, però sobretot és una inversió en seguretat amb la gent del territori. Crec que aquestes són les millors inversions que podem fer en el territori.
Per últim, hem de dir que l'actuació ha representat una inversió de gairebé 3 milions i mig d'euros i que ha consistit en la construcció d'un enllaç a diferent nivell a la intersecció, com dèiem, de la TP-3318 amb la Nacional 340. Això ha permès d'eliminar dos girs a l'esquerra, fins ara existents, i també s'ha millorat el traçat de la Nacional 340 en aquest tram. Així mateix s'han construït dues rotondes que faciliten, en forma d'escalèstrics, diferents moviments d'entrada i sortida a la Nacional 340.
Gràcies, Domènec. L'Ajuntament d'Amposta va presentar formalment ahir al vespre la candidatura de la ciutat a ser seu del futur INEF, el vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira. La visita era qualificada per l'alcalde, Manel Ferrer, com a molt positiva, recordant que Amposta, segons els tècnics, és la millor candidatura. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Bona tarda, doncs sí, així és. Una delegació de representants d'Amposta es va reunir ahir al vespre amb el vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, amb la finalitat de presentar la candidatura d'Amposta com a seu universitària de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. El vicepresident del govern és també, recordin, el màxim responsable del Consell Rector de l'INEF Catalunya. La delegació ampostina va estar formada per l'alcalde de la ciutat, així com pels diferents portaveus dels grups municipals, Marta Cid i Antoni Espanya, així com pel delegat del govern i també diferents representants i tècnics de l'àrea esportiva de l'Ajuntament d'Amposta. L'objectiu de la reunió era, a més de presentar oficialment el projecte, reforçar la candidatura com a projecte de territori. La visita al vicepresident de la Generalitat ha estat qualificada per l'alcalde de positiva i cordial. Així ho explicava Manel Ferrer.
La valoració és positiva, sobretot perquè va ser una reunió molt cordial, molt distesa, i en la que d'entrada ja el que sí que ens va dir el vicepresident Carlos Rovira és que sense cap mena de dubte les dues candidatures més ben posicionades i que són més potents són les de Cambrils i la d'Amposta. I que, bueno, que els tècnics ara tenen al davant una papereta molt complicada i bueno, jo vaig fer un especial èmfasis amb el tema de que tots els inputs que ens arriben per part dels tècnics és que la candidatura d'Amposta està molt i molt ben posicionada. Per tant, jo també, en declaracions posteriors a diferents mitjans de comunicació, vaig dir que estic bastant tranquil, molt il·lusionat, perquè, ja dic, si fem en criteris merament tècnics, la ciutat d'Amposta pot tindre esperances d'acabar albergant aquesta seu de l'INEF Catalunya a la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Cal recordar que el passat 17 de maig el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, va mostrar públicament el seu suport al projecte d'Amposta, que va qualificar d'excel·lent, a més d'assegurar que era un privilegi per a totes les Terres de l'Ebre. Tot i així, cal recordar que Josep Lluís Carot Rovira, cambrilenc de procedència, també veu en aquesta localitat, a Cambrils, com una bona candidatura.
Gràcies, Manel. D'Amposta, Sant Carles de la Ràpita, perquè aquest municipi mariner aprovava construir un nou auditori amb 360 butaques que costarà 3.018.000 euros. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita aprovava amb els vots favorables del govern municipal, Partit dels Socialistes i Iniciativa, Esquerra i Unió Municipal i l'abstenció de CiU i del Partit Popular el projecte executiu de l'auditori municipal. Pressupostat amb 3.018.000 euros, el consistori preveu finançar l'obra amb recursos propis i possibles subvencions del Departament de Cultura. Les obres tenen un termini d'execució de 16 mesos i el consistori confia tenir-les enllestides a finals del 2011. L'estructura del nou equipament estarà formada per 3 grans volums en una superfície construïda de 1.742 metres quadrats i permetrà albergar un total de 360 butaques. L'edifici de l'auditori estarà ubicat a la zona d'equipaments del sector Aiguacera, concretament en una illa delimitada pels carrers Vall de Zafán, Aragó, Arxiu de Simancas i Rosselló, situada entre la llar d'infants municipal i el solar destinat al futur hospital de dia i centre de rehabilitació. L'auditori disposarà de 360 butaques, incloent les adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Les grades seran retràctils i quan estiguin recollides permetrà alliberar tot l'espai de la sala per a realitzar qualsevol altra activitat. L'alcalde socialista Miquel Alonso confia que l'auditori pugui estar enllestit a finals del 2011. En els propers mesos trauran l'obra a concurs per adjudicar-la i tot i que amb la nova llei de contractes s'han d'ampliar els terminis dels tràmits administratius, pensen que a finals d'any ja podran començar les obres. L'equip de govern confia fer front al pressupost de l'obra, 3.179.518.000 euros, amb la partida resultant de la modificació de crèdit d'una subvenció del PUOS desafectada i també un cop aprovat el Pla Local d'Equipaments Culturals que s'està elaborant, així com possibles subvencions del Departament de Cultura. Recordem que el projecte ha estat elaborat per l'empresa Dopec, adjudicatària del concurs públic. Continuem avançant en el nostre temps de notícies perquè la Nevera Vella, a l'Ametlla de Mar, passa a la història. Durant aquest mes de juny es porten a terme els treballs d'enderroc de l'edifici que desentona amb la nova façana marítima per utilitzar l'espai per a usos de la pesca els dies laborables i per a zona d'aparcaments en cap de setmana. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dimarts 8 de juny han començat els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica de gel, que està previst que estiguin acabats a finals de mes. Tot i això, ja el 18 de maig, la companyia elèctrica FECSA va iniciar els treballs de desmantellament de l'estació transformadora que s'ubicava a la zona per desviar les línies elèctriques que hi passaven. Un cop enllestits aquests treballs, a finals del mes de maig, es va donar inici als treballs de desmuntatge dels diferents elements de l'interior de l'edifici. De moment, s'ha enderrocat l'antiga càmera, situada a la planta baixa i que sobresortia de l'edifici, i després s'enderrocarà de manera manual alguns elements de la primera planta per procedir, un cop acabats, a enderrocar la resta amb maquinària convencional. El pressupost de licitació de l'enderroc és de més de 50.000 euros i s'ha encarregat a Construcciones, Excavaciones y Transportes Arjona SL. S'espera que a finals del mes de juny no quedi res d'aquesta estructura. L'actuació inclou enderrocar l'edifici deixant la zona al mateix nivell que el pàrquing del costat, retirant les runes i col·locant un acabat d'asfalt semblant al que existeix a la vora. L'immoble es troba al mig del port pesquer de l'Ametlla de Mar, en la futura part turística del port. Des de l'any 2003 es troba en desús i la seva presència amb l'edifici en un procés de degradació important que ha provocat que hi hagi parts de la façana malmeses crea un impacte visual negatiu que desentona amb la nova façana marítima. L'espai es vol utilitzar per a usos de la pesca els dies laborables i per a zona d'aparcament als caps de setmana. Mari Carme Martí, primera tinent d'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Ja fa uns quants mesos que vam donar com a informació que la Nevera Vella, el port, anava a terra. Ens hem retreçat una miqueta, vam tenir problemes en el sentit que el FECSA tenia dintre aparells, això s'ha retreçat, nosaltres volíem que això abans de l'estiu estigués a terra, ho hem aconseguit, lluitant bastant amb l'empresa elèctrica, ja s'està derruint, crec que la gent del poble ho pot estar veient, i que estiguin tranquils perquè abans de que arribi el boom turístic estarà tot arreglat, la Nevera Vella a terra i arreglat als voltants. Això vol dir que tindrem un espai a la façana marítima molt millor del que teníem fins ara.
Al gener, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, es va reunir a Barcelona amb diferents representants de ports de la Generalitat. L'alcalde forma part del comitè executiu d'aquest organisme per tal d'arribar a un acord sobre l'enderroc de la Nevera Vella. En efecte, un cop tractat a l'agenda aquest tema, finalment es va decidir que l'antic edifici pogués ser tirat en terra.